família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Per cert, a partir de dilluns que ve, recuperem ja el nostre horari habitual. Torna la Lliga i torna també Esports Cope al seu horari habitual. Estarem amb vosaltres des de les 3 i 5 i fins a les 4 de la tarda. Això serà a partir de dilluns. Hi ha notícia d'última hora al Barça. Leo Messi no s'ha entrenat aquest matí amb la resta de companys. Sí, ha anat a la ciutat esportiva, ha fet un altre tipus de treball. Que ningú es posi nerviós, no hi ha cap mena de preocupació. Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, ha demanat a la plantilla un segon esforç econòmic davant del cop que ha suposat per l'economia del club la crisi del coronavirus. L'Helena Condis ens explicarà d'aquí a uns minuts els detalls i també que la petició no ha caigut bé a la plantilla. De seguida anirem a Roma per saludar l'exjugador del Barça i des d'allà fa anys jugador de la Lazio, Patrick Gabarrón. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà que no hi ha cap clàusula que obligui a l'Espanyol a vendre Raúl de Tomàs si l'equip baixés a segona. La clàusula és de 60 milions d'euros. Ha renovat Lluís Cortés, el tècnic del Barça femení, una temporada més. En bàsquet sentirem les reflexions de Carles Duran, Esports Cope, el tècnic del Joventut, a pocs dies pel play-off pel títol. Avui, per cert, coneixerem els horaris i en futbol sala estem pendents de que es fixin les dates del play-off pel títol. Sembla que finalment es jugarà a Màlaga la última setmana d'aquest mes de juny. Demà mateix es podria fer oficial. Comentarem la jugada al tram final del programa amb el Miguel Rico i l'enquesta d'avui, la pregunta d'avui a Esports Cope via Twitter és: han d'acceptar els jugadors del Barça una segona rebaixa del sou? Creieu que sí, la majoria, el 64%, creieu que no, el 36%. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, comencem. I comencem saludant, com cada dia, el nostre cap d'esports, el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Bé, molt bona tarda, Joan, molt bé.
Bona tarda. Estem ja descomptant els dies perquè arrenqui la Lliga a Espanya. Sí. Atenció, que avui comença ja o reprèn la Lliga a Portugal amb dos partits. Portimonense, Gil Vicente i Famalicão, Porto. Per veure Trincao, per exemple, si teniu ganes, haureu d'esperar fins divendres, que és quan es juga el Santa Clara Braga. I a Itàlia torna el dia 22. Ens n'anem fins a Roma per saludar l'exfutbolista del Barça actualment a la Lazio, el Patrick Gabarrón. Hola, Patrick, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Con ganas de volver a jugar o qué?
Sí, sí, con ganas ya de empezar. Son varias semanas que llevamos entrenando y preparando ya el primer partido, así que con ganas de volver.
El primer partido, vosotros he mirado, lo tenéis el día 24 en el campo del Atalanta, ¿no? Es cuarto contra segundo, ¿eh?
Sí, un muy buen partido. La verdad que hay bastante rivalidad y tienen un gran equipo, llevan bastante años haciendo bien las cosas y nada, preparándonos lo mejor posible.
Oye, ¿qué tipo de entrenamientos estáis haciendo ahora allí, Patrick? ¿Cómo está el tema?
Bueno, ahora dieron el permiso para poder entrenar esta semana, si no me equivoco, la semana pasada, a mitad de la semana pasada, para poder entrenar en grupo. Y antes estuvimos haciendo entrenamientos individuales durante 2 semanas y media, más o menos. Así que ya hemos empezado con el grupo al completo y nada, los entrenamientos que habíamos dejado habituales.
¿Cuántos partidos quedan de la Serie A?
12.
12. O sea que os vais hasta bien, bien finales de julio perfectamente, ¿no?
Sí, hasta el 3 de agosto, si no pasa nada.
¿3 de agosto?
Sí, 3, 5 de agosto más o menos.
O sea que empalmáis los que jueguen la Champions y Europa League, empalman directamente.
Sí, porque nada más acabar es cuando empiezan las otras competiciones, así que empalmarán directamente. Nosotros, por desgracia, estamos fuera, pero los equipos que aún siguen compitiendo seguirán después.
¿Y luego te vas de vacaciones y te vienes a España?
Sí, yo soy de Murcia. Y
sí, de Mora, ¿no?
Sí, cada vez que tengo libre intento ir a ver a la familia, que les echo de menos, porque aquí no viene muy poco, y más ahora con la cuarentena y todo eso, así que aprovecharé el tiempo para estar con mi familia, mis amigos y demás.
Muy bien. Oye, está muy emocionante el campeonato en Italia. Es un mano a mano Juve-Lazio apasionante ahí. Solo separa un punto, ya más lejos está el Inter, pero se presenta un tramo final de campeonato emocionantísimo ahí. Patrick.
Sí, la verdad que para nosotros es un reto súper ilusionante. Son muchos años que venimos trabajando casi con el mismo grupo de jugadores y del staff técnico. Hay un muy buen grupo y nada, la verdad que es un reto súper ilusionante poder competir con equipos a nivel europeo del top como es la Juventus. Así que nada, con ilusión, con mucho trabajo, súper enfocados e intentar luchar hasta el final.
Oye, Roma debe estar vacía, ¿no?
No, ahora la gente ya
¿ah, sí?
A nivel de turismo...
¿Hay guiris ya por la calle?
No, pensaba que decías la gente de Roma, a nivel de turismo...
No, digo, eso está lleno siempre, vayas cuando vayas, imagínate en el mes de junio,
claro,
¿no?
Más que nada por eso, por el turismo y demás, pero ahora el turismo está totalmente parado, pero lo que es la gente de Roma, eso ya empieza a salir a la calle. Voy preguntando también a mis amigos que están en Barcelona y en España y demás, ya está comenzando más o menos la vida un poquito más normal... pero bueno, poquito a poquito hay que llevarlo con calma, que después de lo que hemos pasado hay que tener precaución para que no vamos a recaer.
Sí, allá en Roma pues parecido, es una ciudad muy turística también como Barcelona y bueno, tenemos que aprovechar los que vivimos en la ciudad para recuperar espacios que, bueno, pasear por las Ramblas estaba complicado, por ejemplo, siempre lleno de turistas y ahora lo podemos recuperar un poquito y ahí igual, ¿no?
Sí, por eso. Ahora que hay menos turismo, como tú dices, se puede aprovechar quizás salir un poquito más, aunque la verdad que yo intento evitar el salir ahora mismo porque, no sé, al acabar esto tengo un poquito de cuidado.
Oye, aquí estamos teniendo ya un poco el debate aquí en España de si antes de que termine la temporada podrá ir la gente a los estadios. ¿Ese debate en Italia está o no?
No lleno, pero podía ser.
Sí, escuché algo de un 30, un 40% o algo así, pero la verdad que aquí en Italia no he escuchado nada hasta la fecha, así que no te sabría decir.
Muy bien. Volviendo a la actualidad de tu equipo, decías antes que tenéis un buen equipo, es así, tenéis muy buenos jugadores, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, tenéis Immóvil que está metiendo goles como churros esta temporada y por eso estáis donde estáis, ¿no?
Sí, la verdad que Chiro desde que llegó nos ha dado una mano súper importante. Sabemos que el rol de delantero en un equipo es fundamental porque hay equipos que juegan bien y al final arriba pues falta meterle. La verdad que Chiro no es solamente un año, viene demostrando estos últimos 3 años qué tipo de delantero es y bueno, no hay palabras para la cantidad de goles que está marcando y que nos ayuda tanto a ganar tantos partidos.
Y como quien no quiere la cosa, tú llevas ya ahí 5 temporadas con esta. ¿Vas a seguir mucho más?
Bueno, la verdad que he pasado altibajos, pero la verdad que el club siempre ha confiado mucho en mí y este está siendo mi mejor temporada. La verdad que estoy feliz, estoy bien, me siento con confianza, me siento querido y bueno, aunque acabo en 2022, me quedan 2 años después de este año. La intención del club y mi intención es de continuar. Ya sabes que al final en esto nunca se sabe, pero estoy bien, estoy cómodo y ya son muchos años. Al final es como si fuera mi casa, estoy bien y bueno, ahora que si no pasa nada y podemos conseguir los objetivos de entrar en Champions, creo que sería una tontería poder pensar en manchar, pero bueno, como sabéis, al final no depende de mí, no depende de ellos, depende mucho de otros factores y bueno, veremos qué pasa.
El míster es Simone Inzaghi, no confundir con Pipo Inzaghi, que era su hermano y está haciendo buen trabajo.
Sí, muy buen trabajo. Él lleva muchos años en la Lazio, estuvo muchos años como jugador y luego entrenó a la Lazio B, a la Primavera, aquí se llama.
La Primavera, sí.
Estuvo 4 o 5 años y después le dieron la oportunidad de entrenar el primer equipo y nada, la verdad que redondo. En 4 años llevamos 3 títulos, hemos ganado 2 Supercopas y una Copa Italia y nada, la verdad que cada año el equipo está mejor y nada, esperemos que continúe, pues sí, trabajaremos para que siga así.
Oye, como sabes, el Barça tiene que jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Nápoles, empate a 1 en el partido de ida, pero claro, vuelta, estadio del Camp Nou, sin público en las gradas. Eso puede igualar las fuerzas todavía más, ¿no?
Sí, pero la verdad que yo siempre voy a decir que va a ganar el Barça, no le doy como favorito, no te puedo decir otra cosa porque al final tiene mejor equipo, el Nápoles está claro que hoy en día no te puedes fiar de ningún equipo y el Nápoles tiene un grandísimo equipo, grandísimos jugadores, pero bueno, al final se verá, pero en el Camp Nou el Barça parte favorito.
Un par de preguntas más sobre nombres propios de Italia. Lautaro, ¿lo ves un buen fichaje para el Barça? ¿Sería un buen fichaje?
Sí, la verdad que aquí está demostrándose en un grandísimo jugador. Más allá de que también su juventud está demostrando tener una madurez increíble, es un delantero moderno que es súper completo y la verdad que a mí me gusta mucho. Al final no depende de mí, pero bueno, te digo que mi opinión es que Lautaro es un grandísimo jugador.
¿Te recuerda Suárez o crees que son distintos?
Sí, la verdad que un poquito sí que me recuerda a Luis, pero bueno, ahora mismo Lautaro tiene todavía mucho que demostrar. Es un grandísimo talento, está demostrando desde un par de años el tipo de jugador que es, pero Luis Suárez es un jugador que no hay palabras para decir todo lo que ha hecho, así que poco a poco, ¿por qué no se puede convertir en un jugador como él?
Lautaro es joven, hay otro veterano que suena, que es Pjanic. No vendría mal tampoco Pjanic para el Barça, es un jugador de gran calidad, aunque no sé si ya está muy en el tramo final de su carrera o cómo lo ves.
No, Pjanic es uno de los jugadores que más me gusta de la liga italiana, totalmente perfil Barça bajo mi punto de vista. He estado 8 años ahí y sé cómo se trabaja dentro del club y la verdad que Pjanic es un jugador totalmente del ADN Barça. Creo que sería un buen fichaje.
¿Sabes que la Juve le gustaría que a cambio de Pjanic pues se fuera para allá Artur? ¿Cuál te gusta más a ti?
Bueno, no me quiero mojar ahí porque Artur también es un grandísimo jugador, así que no te puedo decir. Artur, el tiempo que lleva en el Barça ha demostrado que es un grandísimo jugador, tanto el Barça como la selección. Son dos grandísimos jugadores, al final las directivas son las que mandan, las que deciden, las que organizan el futuro. Ahí no sé qué responderte.
Tú llegaste a estar con el primer equipo, ¿no? En la etapa de Tata Martino, poquito, pero estuviste.
Sí, estuve un par de meses con ellos, tuve la suerte de debutar y nada, muy 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 feliz de todo lo que pasé en el Barça, todo lo que me ayudaron, todo lo que de mamar la masía desde bien pequeño y nada, al final solo palabras de agradecimiento.
Estuviste contra el Ajax, ¿verdad? Y contra el Athletic Club de Bilbao. En Champions.
Sí, contra el Athletic primero estuve convocado, pero no llegué a caliente, pero no llegué a jugar. Y a la semana siguiente o a las 2 semanas tuve la suerte de debutar en el campo del Ajax.
Y aunque estuviste poco tiempo con el Tata Martino, ¿tú entiendes que se marchara de aquí mosqueado, enfadado?
Bueno, no sé, la verdad que ese año no salieron muy bien las cosas. Sabemos que
bueno, pero por poco, ¿eh? Si Mateu Laoz da gol el de Messi, es campeón de Liga el Barça, ¿eh?
Sí, ya, pero bueno, al final sabes que en el Barça te exigen no solo ganar, obviamente no se ganó ningún título y después quizá creo que ese año no, el juego tampoco fue el mejor visto en los últimos años. Y bueno, el Tata es un gran entrenador, pero bueno, también entiendo que se toman decisiones y si no se ganan títulos en un club como el Barça, pues entiendo que las críticas te llegan, ¿sabes? Así que eso.
Muy bien, Patrick. Oye, he estado haciendo un poco de lista de jugadores con los que tú coincidiste, sobre todo en el filial. Y he apuntado, por ejemplo, Cuenca, Rafinha, Sergi Roberto, Bartra, Montoya, Grimaldo, Samper, Sandro, Deulofeu, Tello. Y veo que de todos estos, solo Sergi Roberto se ha consolidado de verdad. Muchos han llegado al primer equipo, pero solo Sergi Roberto se ha consolidado de verdad. Cuesta mucho, ¿no?
Sí, cuesta mucho. Al final, Sergi también ha tenido mucha paciencia, a pesar de ser un grandísimo jugador y un gran amigo. Me parece un jugador estupendo, súper polivalente, súper profesional, se lo merece, se está ahí. Y nada, él también al final tuvo paciencia, supo estar ahí, supo sufrir y verdaderamente ha querido estar en el Barça porque seguramente durante su etapa que menos jugaba, seguramente tuvo ofertas para poder salir y él decidió estar ahí. Así que se lo merece y espero que le siga yendo tan bien como hasta ahora.
¿Y si algún día hay un hueco en el lateral derecho, te vienes?
Ojalá. Ojalá.
Porque este Semedo dice, bueno, a ver si se queda o no se queda. Sergi Roberto también, bueno, está en el mercado. Bueno, no se sabe nunca, ¿no?
No se sabe nunca. Hay que trabajar con ilusión, intentar mejorar siempre. Y nada, los sueños al final están para cumplirse y para soñar es gratis. Así que
¿pero te consta
trabajar
que,
duro y...
¿Te consta que los técnicos de aquí se acuerdan de ti?
Bueno, tengo buena relación con la gente que trabaja en el club y nada, al final trabajar duro y nada, que el futuro hable por sí solo. Así que tranquilo, a seguir mejorando cada día, que queda mucho que mejorar.
Y si no, Roma, que es muy bonito.
Se vive bien ahí.
Gilbero, Alfredo y sí, los restaurantes y tal. Muy bien.
Muy bien, Patrick. Oye, gracias por atendernos, un abrazo fuerte y mucha suerte en este tramo final de temporada, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
20 minuts i les 4, de seguida més Esports Cope.
En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Nos quieren dar por muertos, pero no lo estamos. Estamos aquí, vamos a dar batalla. Nosotros no queremos dinero, nosotros queremos seguir trabajando.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Por Nissan, que es una gran jornada.
El cierre de la planta en Barcelona, 3.000 personas a la calle. ¿Y dónde está Torra? ¿Y dónde está Puigdemont? Pues en ningún sitio.
Porque además vamos a hablar con la ministra de Industria, que seguramente hoy no tiene un buen día.
Señora Maroto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cree usted que hay algún factor añadido para que Nissan tomara esa decisión?
Inestabilidad en Cataluña, temor a la falta de seguridad jurídica, anuncio de nuevos impuestos.
No, yo creo que, Nissan se encontraba en una situación financiera a nivel global muy complicada.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Oh, make me over.
I'm all I want. 3 i 42 minuts de la tarda, seguim parlant del Barça, ara amb l'Helena Condis. Què tal, Helena? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Joan.
Leo Messi no s'ha entrenat avui amb la resta dels seus companys, però no ens anem cap a l'arma, no?
Les desactivem, S'han okay. disparat perquè Leo Messi era la gran absència a les imatges que difós el Barça aquest matí del tercer entrenament col·lectiu. Tranquil·litat, ens diuen des del club que Messi està en perfectes condicions, com ell mateix va assegurar fa uns dies, i que simplement s'ha quedat fent un treball específic de prevenció a l'interior de les instal·lacions de la ciutat esportiva, està ok, i preparant, com la resta dels seus companys, amb moltes ganes la tornada a la competició.
On sí està activada l'alarma és a l'economia del club, Helena. La notícia al Barça a les últimes hores és que ha transcendit, ho van explicar ahir els companys de Catalunya Ràdio, que Bartomeu ha demanat a l'equip un segon esforç econòmic.
I és així, Fons del Bastió ens confirmaven ahir aquesta informació, que Bartomeu els ha demanat una nova reducció salarial per pal·liar l'impacte de la crisi. Una proposta que aquesta segona vegada no ha tingut massa bona acollida entre la plantilla. Hi ha alguns que estan bastant molestos pels inputs que m'arriben. Ja ho sabeu, els jugadors van acceptar rebaixar-se el 72% del seu sou, el 70% que els demanava el club i el 2% que oferien ells a l'esclatar la pandèmia. Una retallada que continua vigent durant l'estat d'alarma i amb la que el Barça calcula estalviar-se al voltant de 14 milions d'euros només de massa salarial del primer equip. Pel que em diuen, Bartomeu no els ha concretat xifres, no s'ha parlat de res determinat. Però d'entrada el vestidor no els fa massa gràcia, no estan massa receptius a fer un nou segon esforç econòmic i veurem què passa. El club també estudia mesures per combatre l'impacte de la crisi i ja sabeu que els ingressos pràcticament són nuls i alternatives que es plantegen són algunes com ajornament de pagaments, que apuntava Miguel Rico ja fa uns dies, en diferents temporades de contracte. Veurem com acaba tot això, però d'entrada la voluntat de Bartomeu és trobar una bona sintonia amb la plantilla perquè acceptessin un nou esforç econòmic i s'ha trobat doncs, que els jugadors no ho veuen massa bons ulls.
Després tindrem el Miguel al tram final del programa, ho comentarem amb ell. Helena, gràcies.
Adeu.
Del Barça a l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Senyor Batllori i companyia, bona tarda.
Bona tarda, que ens portes avui un detall important sobre el vincle contractual entre Raúl de Tomás i l'Espanyol.
Sí, cal recordar que Raúl de Tomás va arribar al mercat d'hivern, 22 milions crec que va ser finalment el que va pagar l'Espanyol al Benfica per Raúl de Tomás. Un Raúl de Tomás que deia la gent, es va arribar a publicar fa un parell de setmanes que l'Espanyol estaria obligat a vendre a Raúl de Tomás per contracte en cas de descens. No és així. En cap lloc del contracte de Raúl de Tomás i surt, segons m'han explicat, que l'Espanyol estigui obligat a vendre'l. Això no vol dir que no el vengui en cas de descens. És a dir, no hi ha res en el contracte que digui que l'Espanyol està obligat a vendre. La clàusula és de 60 milions d'euros i veurem què passa si l'Espanyol es manté a primera o l'Espanyol baixa a segona. Què passa si l'Espanyol baixa a segona divisió? El sou de Raúl de Tomás es veuria disminuït, també el de Lele Cabrera, el de Leandro Cabrera, també el d'en Barba, amb una molt bona proporció, és a dir, una reducció de sou molt important, però que, atenció, es recuperaria, i de quina manera, en el cas de tornar a pujar a primera divisió un any després. És a dir, que hi ha un incentiu molt, molt important per a aquests tres futbolistes en cas de tornar en un any a primera divisió. De totes maneres, falta encara força per saber si l'Espanyol està o no a segona. Però, de moment, Raúl de Tomás, qui el vulgui, si l'Espanyol el vol vendre, ha de pagar 60 milions, però no hi ha cap obligació de fer-ho.
On ha fet un fitxatge a l'Espanyol és als despatxos, no?
Sí, té nom de conqueridor, eh? Álvaro Gómez de la Vega. Sí, és el nou responsable de l'àrea legal esportiva de l'Espanyol. Redactarà contractes, estarà doncs, molt al costat de Rufete i de Josep Maria Durán en les negociacions. Arriba des del Màlaga, on ha estat molt present en aquests temps tan convulsos a la capital de la Costa del Sol, un Álvaro Gómez de la Vega que ha començat a treballar avui en el seu nou despatx a Cornellà Prat, fitxatge de Josep Maria Durán. Això vol dir que hi ha un advocat intern que redactarà els contractes i que tots els temes mercantils seguiran en mans d'Adolf Rousseau, el cosí d'Emili Rousseau, exvicepresident de l'Espanyol, que és l'advocat de confiança de Mr. Chen i de Rastar a Espanya, però per tot el que sigui coses que no siguin relacionades amb el futbol.
Quique, gràcies.
Adéu.
Que vagi bé. Un apunt més de futbol amb el Víctor Navarro. Què tal, Víctor? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha renovat Lluís Cortés, el tècnic del Barça femení.
Sí, s'efectua l'any opcional de Lluís Cortés, una renovació automàtica gràcies al títol lliguer. Seguirà, per tant, fins a finals del juny del 2021 amb un palmarès d'una Supercopa d'Espanya, una Copa Catalunya i l'esmentada Lliga d'aquesta temporada amb 9 punts de diferència respecte a l'Atlético de Madrid. Un contracte, per cert, que el club va oferir a Cortés després d'arribar a la final de la Champions a Budapest. Escoltem les primeres paraules del tècnic del Barça femení després de renovar els mitjans del club.
Seguirem al capdavant d'aquest projecte durant la propera temporada. Ha estat un any diferent, ha estat un any una mica estrany, però sí que ha estat un any ple d'èxits. Les tres competicions que hem disputat les hem aconseguit guanyar i esperem poder seguir aconseguint èxits en la pròxima temporada. Seguirem exigint-nos al màxim per poder seguir portant aquest club on volem i espero que vosaltres seguiu gaudint del futbol d'aquest equip i que tant de bo puguem celebrar molts més títols la temporada que ve.
L'acte de la renovació amb el directiu responsable del femení, Xavier Vilajoana, farà quan acabi l'estat d'alarma.
I la renovació de García Pimienta, el filial, com està?
Doncs entre aquesta tarda i demà, Pimienta rebrà per escrit el seu contracte. És un 1+1, un any més un altre opcional que no estarà condicionat a la classificació del B. Les variables d'aquesta ampliació seran per jugadors del juvenil que pugin al B o jugadors del seu planter que es quedin al primer equip. A més d'aquesta informació que us estem dient d'Esportscope, us avancem també que des del club donen per fet aquesta renovació perquè ja havien tingut un contacte previ amb García Pimienta i ja tenien l'acord verbal entre les dues parts.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Del futbol al bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Aquí estem. Hola, Batllori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Els equips que van preparant els play-offs sí. Pel títol. I avui has pogut parlar amb Carles Duran, el tècnic de la penya.
Sí, hem mantingut una entrevista telemàtica amb el tècnic del Joventut de Badalona. Per cert, aquesta tarda ja tindrem el full de ruta sencer d'aquest play-off final de la Lliga Endesa, quan falten dues setmanes. Aquesta tarda, partits i horaris. De l'entrevista a Carles Duran hem rescatat dos documents. Saps que estem parlant molt d'aquesta concentració que vol fer la Lliga Endesa, que ha posat a sobre de la taula dels clubs una setmana abans, és a dir, a partir de la setmana vinent, de meitats de la setmana vinent, a València, la seu d'aquest play-off final. D'això i de les lesions parla, i molt clar, Carles Duran, Esports Cope.
si hem d'estar més temps abans de competir, bueno, espero que les condicions siguin les més flexibles i les millors, perquè, bueno, perquè crec que els jugadors han estat molt de temps tancats a casa i tornar-los a tancar no sé si és una gran notícia, no? Però bueno, jo crec que les lesions, lògicament, formen part del nostre esport. Si haguéssim tingut una setmana o 15 dies més, hauria sigut millor. I espero que quan arribem a València doncs les condicions siguin les millors per generar un gran torneig.
Veurem si ens donen més detalls també, més enllà dels partits, dels enfrontaments i dels horaris, la Lliga Endesa a poc a mida que s'apropa aquest 17 de juny. Més en concret de la plantilla del Joventut de Badalona, perquè hi ha un condicionant, per mi, brutal. No té americans. Recordem que Routen i Harangodi, en aquest confinament, han abandonat el club. És a dir, de moment no tornen. De moment, i de cara a la temporada vinent, Routen segur que no. Hi ha dues novetats. D'això en parla Carles Duran.
La pèrdua dels dos jugadors americans és important per un tema de físic, per un tema d'experiència i sobretot amb el look, perquè és un jugador que ha sigut un dels nostres líders en aquest en aquests dos últims anys, no? Però també és una oportunitat. Incorporem el Pep, que ha estat cedit a Alacant, i incorporem l'Arnau Parrado, que durant l'any ha estat amb nosaltres, però ara ja serà un dels 12. No sé, jo ho veig com una oportunitat, com un repte, i també, bueno, ens servirà una mica per veure coses ara la temporada que ve.
Pep Busquets i Arnau Parrado, que completen el roster de la penya, de ben segur, jo crec, que dels 12 que disputaran el play-off final, la plantilla més jove.
Un parell de punts més ràpids. Albert, de bàsquet, hem parlat molt de Delaney aquests dies, sí, per la seva fugida, entre cometes, als Estats Units, per la seva desvinculació del Barça. Ja té equip.
Sí, era veritat, que al final fitxava per Armani Milan, que està muntant un molt bon projecte. No hi ha retallades econòmiques a Milà. Hem començat el programa a Itàlia. Doncs Delaney, 2 anys... a Milà, és a dir, ha aconseguit el que volia. Què volia? Un contracte de llarga durada. 2 anys. Què volia? Més incentius econòmics, també els té. I què volia? Ser el director de joc titular. Veurem, està el Chacho, però l'equip d'Ettore Messina té molt bona pinta. Acaba de fitxar el capità del CSK de Moscou, Kyle Hines, després de 7 temporades a Rússia, que tingui tota la sort del món. Per cert, s'ha acomiadat a través de les xarxes socials amb bones paraules del seu exequip al Barça i dels seus excompanys, també.
I una jugadora del Cadí la Seu, MVP de la Lliga Femenina.
Sí, la veritat és que l'altre dia parlàvem de Caral Casas, MVP nacional, però tot queda a casa. Gironina Caral Casas i Tinara Moore, la nord-americana, que juga al Cadí la Seu, escollida, d'una banda, millor pivot de la competició i MVP de la Lliga amb 18,5 crèdits de mitjana de valoració.
Gràcies, Albert.
Que vagi molt bé.
Abans de saludar el Miguel Rico, un apunt de futbol sala amb el Juan Arias. Juan, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que seguim pendents de quan i on es jugarà el play-off pel títol i està al caure la decisió final, no?
Sí, el llamado play-off express con el que se pretende acabar la liga depende de la decisión que tiene que tomar el Consejo Superior de Deportes y Sanidad y que, según hemos podido saber, será mañana a más tardar. En principio se anunciará que las fechas son del 23 al 30 de junio en Málaga, sede única. Había un aspecto problemático a tener en cuenta si se jugaba más allá de junio y era la finalización de los contratos de los jugadores al final de mes, pero con estas fechas se va a dar por solucionado. Por ejemplo, Osasuna e Inter se habían negado a jugar en julio porque los contratos acaban y las plantillas ya no serían las mismas que las actuales, por lo que proponían jugar en agosto o septiembre. Y una vez que se ha podido concretar los cambios correspondientes en sus equipos, habría sido una posible solución. Sin embargo, el equipo navarro, Osasuna, a última hora se ha abierto la posibilidad de jugar este mes de junio. Inter también parece que va a entrar en la misma terna. Otro tema a tener en cuenta es que Parma y El Pozo llevan más tiempo entrenando en sus pabellones, algo que Barça e Inter no han podido hacer al estar en una fase de la desescalada diferente, mientras que equipos como Osasuna, Jaén, Viña, Albali y Levante aún ni siquiera han podido entrenarse. Recuerdo que Levante, precisamente el equipo valenciano, es el rival del Barça en la primera eliminatoria de cuartos.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Arribarem pràcticament a les 4 parlant amb l'Oliveros. Estàs per aquí, Oli?
Aquí seguimos.
I avui amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel?
Bon dia tingueu.
Bon dia, bona tarda. Com estem? Tot bé?
Tot bé. Bueno, tot bé és molt ampli, però anem bé.
Molt bé. Quasi tot bé. Gairebé sí. Tot.
Escolta, que abans ha sortit amb el Patrick Gavarrón, ha sortit el nom de Sergi Roberto i avui escrius de l'interès del City per ell.
Sí, i a més, cert, Sergi Roberto jo crec que és el jugador que ha tingut més ofertes en tota la seva etapa al Barça, porta tota la vida aquí, mai l'han deixat sortir, sempre se l'ha considerat una aposta de club, ara està en bones circumstàncies, que acaba contracte l'any 2022, se l'ha de renovar o se l'ha de traspassar, i existeix un interès del City pel jugador. El que jo sé és que han quedat en parlar quan acabi la temporada, perquè Sergi Roberto ara s'ha de centrar amb el que s'ha de centrar, i que el Barça, a diferència del que està succeint amb altres companys, no valore en cap moment la possibilitat de fer un intercanvi amb un jugador del Sisi, sinó que si marxi el Sergi Roberto vol que sigui per un traspàs i per ingressar diners que bona falta li van.
Sí, sí. I serien molts, perquè tiene su valor.
Sí, ja en el...
Ahora mismo sí, no sé, tal como está el mercado y tal, es muy distinto, ¿no? Pero 40 o 50 millones mínimo.
Sí, por, yo creo más 40 que 50, pero bueno, por ahí andarán, sí.
Doncs no li diria mal al Barça, eh?
Clar, tal com està l'economia del club, sí. Si hi ha una bona oferta, al tanto, Miguel.
Sí, sí, s'ha de vigilar, sí, clar. Això del coronavirus i de portar 3 mesos sense ingressar un euro al calaix ha fet mal. Suposo que aquí hi ha tot arreu, però aquí hi ha constància de que és així i que no es complirà el pressupost, i que no és solament això, que la temporada vinent baixarà el pressupost, el qual vol dir que s'haurà d'apretar el cinturó tothom.
Això de la petició d'un segon esforç per part de Bartomeu a la plantilla, esforç econòmic, és un tema incòmode, Miguel, perquè per una banda ningú li agrada que li toquin la butxaca, i per una altra banda, si els jugadors es posen molt de cul, que d'entrada aquesta segona petició no ha estat ben rebuda, els poden acusar de peseteros, insolidaris i tal. No és un bon tema, eh?
No, clar, jugador o periodista o electricista o taxista o el que sigui, o paleta, si et parlem de rebaixar-te el sou, sempre és una mala notícia. Jo, en concret, aquesta segona rebaixa no en tenia constància. Sé que la primera ha representat un estalvi de gairebé 50 milions d'euros pel Barça, i el que sí tenia constància és de que s'han emplaçat al setembre per parlar, perquè en funció del pressupost, de com quedi la plantilla, de quins jugadors hi ha, de quins jugadors arriben, de com està el tope salarial, sí que mirarien de fer una reunió amb l'equip per arribar amb un acord de diferir els seus ingressos, és a dir, no pagar-li sencera la fitxa de l'any que ve i codificar-la en les temporades següents, amb dos, amb tres, amb un, amb el que pactin. Això no en tinc ni idea. Això sí que tenia constància, lo d'aquesta notícia d'ahir, no, però vaja, no,
o sea,
no tinc...
Ahora no te pagaremos lo que está escrito, pero seguro que te lo pagaremos más adelante, ¿no?
Sí, hombre, esa es la idea. Con la que están trabajando. Yo sabía que ahora el año que viene lo de ahora no me consta.
Pero ahora debe ser también de que era el año que viene, ¿eh? No debe ser ahora ya, este mes de junio, cobrar menos.
Pues si es de cara al año que viene, igual estamos hablando
de lo mismo,
no lo sé. Yo he preguntado en el club no hace ninguna valoración, no comenta esta situación.
No, lo he dejado soltar y ya está.
Y ya lo iremos viendo.
Molt bé. Creus que veurem públic a les grades en aquest tram final de Lliga, Miguel, o complicat?
Sincerament, és que no ho sé, perquè això ha donat tantíssimes voltes que per moments no sé on soc. Hi ha hagut moments que he pensat que no hi tornaria a haver futbol. Ara és evident que n'hi haurà. Tampoc estic segur si acabarà, tant de bo que sí. Crea que no veuríem gent a l'estadi fins a l'any que ve. Ara sembla que és possible que en fase 3 pugui entrar un número indeterminat de persones. No ho sé, tot s'anirà veient.
Molt bé. Miguel, gràcies. Una abraçada forta. A cuidar-se, eh?
Igualment. Gràcies. Adeu. Una abraçada.
Que vagi bé. Estem al darrer minut d'Esports Cope. Gil, vostè remata.
Doncs el CAR ja està preparat per la rebuda de la fase 2, que recordem habilitarà la residència i el menjador de la instal·lació de Sant Cugat. Guillem Vives s'ha trencat un dit. No jugarà amb el València aquesta fase final de la Lliga CB. Lliga Alemanya, avui Werder Bremen Eintracht, Lliga Portuguesa Famalicão Porto i Portimonense Gil Vicente. I recorda, Batllori, el que diu la nena de Cristiano: para merendar chocolate no, que si no papá se enfada.
Portimonense, que no polvoritense, eh?
No, no, Portimonense.
Portimonense, molt bé.
Gil Vicente.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Gil.
Gil. Gil Vicente. Gil Vicente. Una abraçada, Oli.
Adéu.
Que vagi bé. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt i guardeu les distàncies. Que vagi bé.